migdia, al Mirall, COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Benvinguts a la nova temporada d'aquest programa, com en general, de tota la programació de la cadena COPE, igualment aquí a casa nostra, a Catalunya. L'arquebisbat de Barcelona ha anunciat aquest estiu el nomenament de 4 nous canonges per al capítol catedral. Són els preveres diocesans Gabriel Carrió, actualment rector de la parròquia de Santa Cecília, Emili Gil, rector de la Basílica de Sant Josep Oriol i també provicari episcopal, Juan Ramon Laparra i també el delegat de Pastoral Sacramental Josep Teixidor. S'afegeixen a l'òrgan col·legiat que vetlla pel funcionament de la vida litúrgica, pastoral i patrimonial de la catedral. Ara el capítol queda format per 13 canonges, tots designats per l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella. A més dels titulars, el capítol compta amb canonges emèrits i diaques adscrits que donen suport a aquestes tasques. Recordem que Santiago Bueno és el degà i també són canonges Josep Maria Turull, Josep Vives, Robert Baró, Alfred Sabater i Miquel Ramon Fuentes, així com també Joan Rodríguez i l'administrador capitular Felip Juli Rodríguez Pinel. Enhorabona als nous canonges i esperem que la seva tasca sigui a benefici del bon funcionament de la nostra catedral. Avui, per començar la temporada, a la taula de testimonis tenim dos noms propis. La Basílica de la Mercè de Barcelona, que està de festa pels seus 250 anys, els del temple actual, i que es commemoraran dimarts vinent amb una eucaristia presidida pel cardenal Omella. I, d'altra banda, el temps de la creació. Aquest període que el papa francès va instituir des de l'1 de setembre, és a dir, dilluns passat, Jornada Mundial de Pregària per la Cura de la Creació, i el 4 d'octubre, que és Sant Francesc d'Assís, la seva memòria litúrgica. Proposarem, entre altres activitats, una trobada al Jardí de la Pau, organitzada per les parròquies de Vilafranca del Penedès per al 26 de setembre, i la celebració ecumènica del dia 30 a l'església de Pompeia dels Caputxins, a l'avinguda Diagonal de Barcelona. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues, com sempre, aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Sergio López a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa. Obrim la taula de testimonis. La Basílica de la Mercè està d'enhorabona. 250 anys de l'actual temple es commemoraran dimarts vinent al vespre amb una eucaristia presidida per l'arquebisbe de Barcelona. Però, a més, aquesta basílica sempre és notícia perquè està oberta cada dia, és lloc de pelegrinatge, és referent de la devoció popular a Barcelona i a tot el món. I, a més, està a les portes de la gran festa patronal de la capital catalana. Tenim amb nosaltres el rector Fermín Delgado, mercedari. Padre Fermín, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
I també Mònica Pedrol, que és membre del Consell Pastoral, responsable institucional també de la Basílica. Benvinguda, bona tarda.
Molt bona tarda. Els primers 250 anys.
Exacte.
Els segons 250 anys no estarem ni nosaltres ni tu, però ni tu ni nosaltres.
No estarem aquí, suposo
però els prepararem. Sí, els prepararem.
Per cert que la Basílica té 250 anys l'actual, però el que és el temple dedicat a la Mercè en té molts més, no? És clar.
Sí, des de 1249, que el bisbe Pere de Centelles va donar l'autorització per posar la primera església de l'església gòtica prèvia a aquesta basílica actual.
Molt bé.
El que passa és que eren uns inicis, el de l'ordre mercedària, molt austers i molt senzills, i no es van preocupar gaire de construir una gran església perfecta, i durant tot el temps s'han estat fent obres de remodelació, d'ampliació, fins que al segle XVIII van dir: això no pot ser, hem que construir una cosa nova, perquè ja està tota plena de reparacions.
Sí, una obra molt important dels últims anys va ser la restauració de la imatge.
Sí, certament. No, jo crec que això va venir molt bé per reconèixer el seu valor artístic, històric. És una peça única, del gòtic inclús, i del gòtic català. I, bueno, em sembla molt bé que tingui aquest reconeixement i se li doni aquesta importància que té de seu, no?
Saludem, d'altra banda, Carles Armengol, que és membre del grup de Justícia i Pau, que es dedica als temes d'ecologia integral. Benvingut, bona tarda, senyor Armengol.
Bona tarda.
Com estem?
Bé,
eh? Bé, què és el temps de la creació, ràpidament, i com es viu a Catalunya? També amb molt dinamisme, em sembla, oi?
Bé, aviam, el temps de la creació és una iniciativa que va néixer fa 7 o 8 anys i, de fet, va néixer com a iniciativa ecumènica. El Papa Francesc s'hi va voler afegir de seguida perquè eren els primers anys també de la Laudato Si, però...
No és una idea d'ell, diguéssim,
no, només. No, el temps de la creació ja va néixer de manera ecumènica i... De fet, tot arrenca una mica de la jornada de pregària per la creació, que també és el seu origen és ortodox. Va ser el patriarca Bartolomé que va instaurar aquesta jornada i que el Papa Francesc s'hi va voler afegir. I aleshores, com una ampliació, per dir-ho així, va semblar que es podia donar més relleu a la importància que té aquest tema en la vida de les persones i també les esglésies li van donant cada cop més importància, i llavors es va definir com aquest temps una mica paralitúrgic, no? L'estil dels temps litúrgics, de crear això que s'anomena temps de la creació, que s'inicia precisament, com deies, l'1 de setembre, que és aquesta jornada mundial de pregària per la creació, i finalitza el 4 d'octubre, festivitat de Sant Francesc d'Assís.
Sí, sí. El dia 1 de setembre, a més, per a l'Església Catòlica, és Sant Gil, un sant també que podem dir que és molt ecològic, no? Segons la tradició, va trobar la imatge de la Mare de Déu de Núria,
sí,
en plena muntanya, en plena natura.
Sí. I allà també hi ha, d'alguna manera, un espai dedicat a l'ecologia, sí, tot va lligant, no?, una
molt
mica.
Bé. Ara entrarem en el que són les activitats programades per aquests dies, n'hem avançat dues, però en comentarem més, i sobretot el que és l'esperit i el sentit d'aquest període. Però, padre Fermín Delgado i Mònica Pedrol, en què consistirà l'Eucaristia de dimarts vinent a les 7 de la tarda, oi?, a la Basílica de la Mercè.
Doncs sí, és un acte... essencialment espiritual, cristià, una eucaristia. El primer és el tracte amb Déu, la pregària, l'oració, i volem que sigui per això una eucaristia, encara que sigui precedida, i ens fa l'honor el senyor cardenal, però senzilla, austera. Està el nostre organista, el Miquel González, els cants que els fidels aprenen en les seves parròquies, no vindrà una gran coral per fer la música. Sí que donarem un petit record a les persones que vinguin, perquè és un acte també commemoratiu, no? Iniciem amb aquesta eucaristia aquest any, del 2025 al 2026, en què commemorem els 250 anys d'aquesta basílica, que fins que ens van adonar a l'església la basílica, que era un any important, ningú mai havia dit res. Entonces, ha estat bé aquesta campanada, precisament perquè volem que en aquest any les institucions, tant diocesanes com públiques, donin una miqueta més d'importància a aquest temple, que necessita una miqueta d'ajuda, perquè té carències, hi ha que fer remodelacions, obres de neteja, en definitiva, de manteniment, no? I si amb això, donant-li una miqueta d'importància, de ressò, aconseguim aquest reconeixement també de la importància d'aquesta església, que és el temple que alberga la patrona de la ciutat, i també que es cuidi una miqueta millor, doncs molt bé.
De la ciutat i de l'arxidiòcesi i de la província
eclesiàstica. I també és un santuari on venen molts feligresos i penso que és una ocasió també per invitar-les a vindre.
Clar, també té la dificultat, suposo, que com a parròquia té una gran peculiaritat en un territori amb molt poca base, diguéssim, no? De feligresos territorials.
No fàcil.
A Barcelona hi ha una frontera que pot ser una miqueta més a dalt o a baix, que és la Diagonal o la Gran Via. Per sota de la Gran Via és territori desconegut.
I això que és el més històric, no?
L'underground. I la gent de a dalt té una miqueta de por i nosaltres diem, no, que no passa res, veniu.
Efectivament, a més, és la basílica, com dèiem, de la patrona, per tant, és una mica la casa de tots, no?
Sí, els creients. Per suposar.
Molt bé. Algun comentari més,
bueno,
Mònica?
Parlant de que un dels objectius de tot l'equip que portem la pastoral de la Basílica és que la gent s'apropi al seu santuari. L'any passat van tindre una iniciativa que va tindre molt d'èxit, que va ser la missa de les Mercès, jo també en dic Mercè, que van omplir la Basílica de senyores amb el nom de Mercè, Mercè, Mercedes, Merceditas, Merche. Aquest any, evidentment, també repetirem aquesta diada, serà el 13, dissabte 13 de desembre, i no podem comentar més perquè estem preparant tot, però tindrà un lligam els 250 anys amb 250 mercès.
Ah,
i què
bé.
Tindran d'especial aquestes 250 mercès? Ho explicarem en un altre programa que segur que ens invites.
Sí,
quan
ho tinguem
preparat, i llavors ho explicarem.
De cara al 13
de moment,
de
moment, incògnita.
Queda com a incògnita. En tot cas, recordem que la Basílica de la Mercè, gràcies a Déu, i tant de bo totes les parròquies ho poguessin fer un dia, està oberta tot el dia, cada dia...
No, de dos quarts de dues a dos quarts de cinc està tancada per qüestions de remodelació i perquè també els que treballen a la Basílica tenen que menjar tranquil·lament.
Sí. Matí i tarda, volia
dir. Però ja s'hi refereix que obrim matí i tarda,
jo quan vindré,
no únicament per celebrar les misses...
Quan vaig vindre, únicament obria 4 hores.
Clar.
I de vegades 3, quan em va restar una miqueta sorprès, dic, com és això que és una
a vegades això s'ha de fer per raó, però no és el desitjable.
No.
Exacte.
I tenim un rector solament, Imagina't si tinguéssim 13 capellans importants com tenen a la catedral, i els podríem prestar algú.
Un canonge.
Sí, tindríem els treball per tots,
Els he de dir que els canonges, molts estan en altres parròquies.
Bueno, ja que dic que hi ha un canonge, que és mossèn Alfred Sabater, que ens ajuda moltíssim.
Ah, ja ho sabem, ho sabem.
Ho
sabem,
però, bueno,
i tant. Està a cavall entre la catedral i la Mercè.
Però estan tots invitats,
tots,
a que baixin, i que ajudin. Clar que
doncs dimarts a les 7 de la tarda, és, oi, la missa?
A les 7 de la tarda,
oberta a tots els que ens escolten,
a tothom.
Per unir-se a aquests primers 250 anys de la nova Basílica de la Mercè. Bé, i del pòrtic de les festes, que ens comenten, bé, les festes, com sempre,
bueno,
s'acosten ja.
Bueno, les festes, com sempre, pues, preparar-lo, també la Basílica oberta aquest dia sí, no tanquem el migdia, durant tot el dia, i ja us informarem de tots els horaris que ja estan publicats a la web de la Basílica. El cambril obrirà de 8:30 a 9:30, i després ja obert a partir de les 12 durant tot el dia.
Bé,
i les misses, com sempre.
I la missa pontifical a dos
la
quarts d'onze.
La missa pontifical, que és l'única que és amb invitació, i totes les demés totalment obertes a tots els fidels que vulguin vindre aquest dia tan especial.
Doncs molt ben parlat de la Basílica de la Mercè, ben coneguda per tothom, també per Carles Armengol.
Sí, home, vaig néixer al carrer Vinyó i vaig viure allà 20 i
pico
d'anys. Parroquialment era de Sant Jaume, jo era de la parròquia de Sant Jaume.
Però vaja, al costat.
Però bueno, no, evidentment.
Doncs ara, com ja no hi és parròquia, doncs
clar,
és de la Mercè.
Això, sí, aquesta, ja no és parròquia.
Aquesta reorganització de les unitats pastorals, efectivament, han fet que algunes parròquies ja no siguin...
Conec bé...
A part que en moltes de les seves missions a l'Escola Cristiana o de director general de fer religiosos, ha anat a la missa.
Sí. Carles no ha fallat mai a la missa del 24. Carles, mai.
Està invitat aquest any també,
Sí.
Molt bé, serà un plaer.
Ja ha confirmat, estàs en la llista de confirmacions.
Molt bé. Això ja sabem que es fa quan es pot. Bé, parlem del temps de la creació i de com es viu a Catalunya. Primer de tot, com és i com funciona aquest grup de Justícia i Pau, que és una mica el pal de paller, vostè m'ho deia abans, de tota la gran mobilització que hi ha a nivell cristià.
Sí, de fet, des de una mica arran, com tantes iniciatives d'aquest tipus, arran de la Laudato Si, en el si de Justícia i Pau es va veure que tot el tema de l'ecologia integral era un àmbit que calia treballar i impulsar. I bé, com Justícia Pau funciona per això, per àmbits, drets humans, presons, doncs es va crear aquest grup de treball dins de Justícia Pau que ha anat fent camí, ha anat potser la iniciativa més... que es coneix més és la Ecoparròquies, que aviam, és una proposta oberta que les parròquies doncs entrin en la transformació que Laudato Si proposa, no? I a partir d'aquí també vam impulsar que diferents entitats diocesanes, algunes d'àmbit català, algunes cristianes, encara que no d'església estrictament, doncs formessin el que en diem la xarxa Laudato Si, que és que ens anem trobant una mica per vetllar perquè aquest tema estigui present en la vida també de les entitats, no? Mm-hmm. Doncs aquest aplec d'entitats sí que Justícia Pau fa de pal de paller, també darrerament des del la delegació de pastoral social i caritativa s'ha endegat o es va estructurant que hi hagi, que s'integri bé aquesta dimensió, i treballem molt en col·laboració Justícia i Pau amb la delegació per impulsar aquestes qüestions.
I com a activitats, anem per ordre cronològic. El Jardí de la Pau és una pregària ecumènica que s'ha convocat per al dia 26 de setembre, precisament dos dies després de la Mercè, a 6:45 de la tarda a l'Església de Francesc de Assís de Vilafranca del Penedès, i el dia 30 és quan hi ha aquesta gran pregària ecumènica, aquest any als Caputxins de Pompeia a Barcelona.
Sí. Ja dic, serà el sisè any que fem aquesta convocatòria. El primer no va ser estrictament en l'àmbit catòlic, no va ser ecumènica, potser també per la precipitació de començar a fer alguna cosa, però després, recollint l'esperit de que la iniciativa del temps de la creació és ecumènic, doncs, ja vam establir de fer-la amb els germans protestants, ortodoxes, luterans, anglicans, etc. No? I bé, és un espai de trobada bonic en aquest sentit, perquè on trobem altre cop, doncs, que compartim tantes coses. I el fet de... Jo crec que el temps de la creació, la importància que té, és adonar-nos que aquesta dimensió de l'ecologia integral no és una qüestió, per dir-ho així, al costat de la dimensió espiritual, litúrgica. No, forma part. I el missatge de Laudato Si a vegades s'ha quedat molt... la recepció ha quedat molt en l'exterior, i en dir, bueno, si ens hem de preocupar del medi ambient, com un tema més dins de les preocupacions socials. Però no, demana una conversió interior, un nou estil de vida, i això s'ha de conrear des de l'espiritualitat. I crec que el temps de la creació ajuda a això, perquè és un temps volgudament espiritual, litúrgic, on destaquen sobretot aquest tipus, no tant concentracions reivindicatives, per dir-ho així, o altre tipus, o un treball més intel·lectual dels problemes del medi ambient, sinó precisament la dimensió espiritual.
Sí,
per això aquest tipus, doncs, de velles de pregària i accions de... També es farà un itinerari, doncs, de pregària a Olèrdola, és a dir, que es van... I hi ha diferents iniciatives, no totes les acabem sabent, eh? Vull dir, sí, nosaltres sí, mirem a la pàgina web de fer-nos ressò de tot el que es va fent. I és una iniciativa de tot el món.
Sí, efectivament, és mundial, i aquí a Catalunya hi ha aquest grup, justiciaipau.org/ecoparròquies, allà es troba tota la llista d'activitats. També hi ha una mostra itinerant, a vegades no són convocatòries d'un dia, sinó altres propostes.
Sí, una dimensió que també s'ha volgut treballar i que ha tingut força interès és el que en diem art descalç per la terra, que és un intent d'arribar també a l'abordatge d'aquestes qüestions de l'ecologia des de l'art. I aquí diferents artistes han volgut participar, ja és la segona edició, es fan uns tallers, doncs, d'art i espiritualitat entorn la natura. I això acaba amb una mostra, que acaba sent una mostra itinerant, que estarà precisament a Pompeia, estarà uns dies, i que es
del 13 visitar. Al 30 de setembre, segons tinc aquí.
Sí, allà es podrà visitar, però que després va itinerant per diferents llocs.
Molt bé. Temps de la creació, de l'1 de setembre al 4 d'octubre, una iniciativa ecumènica a la qual es va sumar ara fa uns anys el Papa Francesc, el cel sigui, i que continua donant moltes activitats a cada lloc, aquí a casa nostra també. Recordem aquesta convocatòria de la pregària ecumènica, que és una mica l'acte central, el dia 30 de setembre, ho anirem recordant les properes setmanes, a l'església de Pompeia dels Caputxins, a l'avinguda Diagonal 450, a les 6 de la tarda. Exacte, a les 6 de la tarda, per als qui s'hi vulguin sumar a aquesta trobada de pregària ecumènica, temps de la creació, amb el lema Pau amb la creació. Bé, i finalment, tenim poc temps, però m'agradaria comentar dos esdeveniments que són mundials, però que també afecten casa nostra. Un és la institució d'uns textos de la missa Pro Custodia Creationem, no?
És exactament una mica el que estava apuntant, no? És a dir, ens ha alegrat molt que s'hagi donat aquest pas, perquè precisament va en consonància amb aquesta línia de treball de dir no, és que no és una cosa a més, sinó que ha de formar part de la centralitat de la nostra vida
com a cristians. Ho portem a la litúrgia, portem la Laudato Si a la litúrgia.
I bueno, nosaltres ja havíem fet alguns, des de comentaris de l'Evangeli amb aquesta orientació, propostes de pregàries, tot això ho havíem treballat i a la web està. Però ens va fer molt feliços que hi hagués aquesta iniciativa de la missa per la custòdia de la creació com una de les intencions d'aquestes misses que ja formarà part de l'accionari romà.
Bon, s'ha acabat de publicar en català també, estan tots els idiomes.
Sí, experimentum com sempre, sí. S'ha d'acabar de rebre totes les autoritzacions, però ja es pot utilitzar, ja em consta que hi ha precisament el dia 1 de setembre en algun lloc ja amb motiu de la jornada de pregària per la creació ja es va fer la missa per la custòdia de la creació.
Evidentment és una missa que no afecta els textos fonamentals de la paraula de Déu, sinó a la pregària col·lecta, la pregària eucarística,
com hi ha tantes, bueno, n'hi ha.
Exacte, hi ha misses per difunts, misses per la Mare de Déu, per intencions
específiques, però bueno, penso que almenys nosaltres ens hem vist reconfortats amb la intuïció aquesta de que això no era bueno, que això es tenia que portar al cor doncs de la vida del cristià i que més essencial doncs que la celebració de l'Eucaristia, no?
Sí, i finalment recordar que hi ha un missatge del Papa Lleó XIV que dona continuïtat, no? Aquest esperit de l'Església ja impulsat pel Papa Francesc.
I on jo crec que és un signe molt del seu pontificat, introdueix la idea de pau també.
Pau desarmada i desarmant.
Exacte, sí. I també, és a dir, això, és a dir, fer la pau amb la creació, no?
I tant, molt important aquest missatge amb el lema Llavors de Pau i Esperança, el recomanem, és curtet però molt intens. Es pot trobar fàcilment al mateix web d'Ecoparròquies en català i en molts altres llocs, en català i en castellà, evidentment. Moltes gràcies, Carles Armengol, per haver-nos connectat avui amb la creació més que mai, amb aquest esperit i el temps de la creació, que està molt bé que siguin molts dies, perquè això dona peu a la reflexió. De l'1 de setembre al 4 d'octubre, festa o memòria de Sant Francesc d'Assís, i acabem parlant de la Basílica de la Mercè i d'un esdeveniment mundial, la canonització de Carlo Acutis aquest diumenge, que se'n van ara, aquest cap de setmana.
Ja estan sortint, estan sortint el grup de feligresos de la parròquia, més de 30 persones, que ja estan viatjant cap a Roma i estaran allà pues, fins al dilluns i el diumenge, naturalment, pues, tots a la canonització. A les 4 del matí estarem ja a la plaça.
Sí, tant de Carlo Acutis com d'un altre apòstol dels joves, Frassati, no?
Frassati, també, pues, bueno, ja de finals del 19, no?
Sí,
del
20, antic que el...
clar que sí, però també un jove. Sí,
molt bé. Gràcies, Mònica Pedrol, gràcies Padre Fermín Delgado sempre. I senyor Carles Armengol. Fins una altra, que vagi molt
fins
bé.
Un altre.
Adéu-siau.
Gràcies.
Creia fort i en un instant em vaig trencar. Creia que tot ho podia controlar. Em creia que a la vida havia triomfat.
Avui compartim amb vosaltres, en els instants finals del programa, aquesta cançó que escolteu, Em vas trobar, un tema amb què el grup Worship.cat ens ambienta a la celebració d'aquest diumenge 23è durant l'any, amb un missatge fonamentat en la contraposició entre Déu, el Déu veritable, i els béns materials.
Descansar, esperant que uns braços volguessin acollir-me.
Algunes notícies. El bisbe de Girona, Octavi Vilà, va saludar dimecres passat el Papa Lleó XIV per primera vegada. Va ser al final de l'Audiència General a la plaça de Sant Pere del Vaticà dins del pelegrinatge diocesà de Girona amb motiu del jubileu de l'Esperança. El bisbe encapçalava la comitiva formada per una setantena de gironins i gironines que havien arribat dilluns a Roma acompanyats pel coordinador de la Comissió Diocesana, Sebastià Upí, i els organitzadors del viatge, entre ells Joan Rubé Diaca, que és el delegat de pelegrinatges, entre altres persones. Octavi Vilà va explicar a Lleó XIV que a la creu figura en català el text prega i estima. El pontífex li va respondre que és un lema molt maledient per a la vida dels joves cristians. També el Parlament Europeu acollia dimarts passat la inauguració de l'exposició Montserrat, un mil·lenni, una contribució benedictina a la construcció d'Europa, mostra formada per recursos escènics, gràfics i audiovisuals que expliquen els valors benedictins i la història de l'abadia. Tots els diputats i exdiputats de l'Eurocambra podran visitar aquesta mostra fins dijous 4 de setembre. Per tant, la podien visitar fins ahir d'aquesta manera. L'abadia ha explicat que el mil·lenari pren una dimensió internacional important. I també, per acabar, recordem que el cardenal Cristóbal López, arcabisbe de Rabat, ha estat a Catalunya i s'ha sumat a l'esperit de suport a Gaza i a la pau a Palestina. Fins aquí el Mirall. Tornem divendres vinent a 2:15 a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Que vagi bé!